A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous. Tinc dos convidats aquí, ja diré, quasi habituals a La Tertúlia, que venen doncs, amb una certa freqüència. Joan Guixà, benvingut. Avui no tens el Denis per fer-te companyia.
No, avui no hi és.
Va venir ahir el Denis.
Va venir ahir. M'has d'invitar, com ho he passat molt bé.
Us heu fallat un dia? Va, la propera, si us puc fer coincidir, ja farem així. Ja sé que us ho passeu molt bé tots dos. Denis, si ens escoltes, una abraçada. Per fer-te companyia i amb nosaltres aquí a l'estudi, Javi González, benvingut.
Moltes gràcies, Enric. Jo tampoc estava en el Denis, així que un altre dia també.
Un altre també, va.
Un altre és, no?
Agafo suggerències i agafo notes.
Bueno, és divertit.
Sí, no, hi ha molta gent que m'ho diu que ens ho passem molt bé aquí, aquesta horeta aquí a La Tertúlia. Bé, tinc moltes coses per vosaltres avui. Bé, una cosa que està en projecte, s'ha finalitzat, la Creu Roja diu que posarà en funcionament l'hotel social a partir de Tots Sants, l'antic hotel que estava, doncs això, l'antic hotel Perala, bueno, una molt bona cosa, perquè és cert que hi ha hagut una residència, la dels Escalls, que tenia que tancar i tancarà aquesta setmana, amb certs residents, amb dificultats per reallotjar-los. Bueno, és cert que són serveis doncs, necessaris i Creu Roja doncs, fa el que pot dintre aquesta dificultat i aquesta pedra de l'edifici, per dir-ho així.
Sí, bueno, ara estàvem parlant una miqueta, no? La dificultat del país, no? Mentre treballes, mentre tot va rodant, doncs mira, més o menys tothom va tirant, però a vegades la vida, no? hi ha daltabaixos, no? I no sempre poden anar bé les coses. Hosti, tenir un lloc on caure, no? Al final, quan cauen aquestes coses, no? El problema ha sigut aquest, no? De que aquesta residència dels Escalls, no? ha tancat, no? Hi ha hagut lloc que havia d'anar aquesta gent, no els pots deixar al carrer.
Correcte, Afers Socials ha tingut doncs, una miqueta d'inquietuds perquè tenim dificultats per trobar on rellotjar aquestes persones també.
Correcte, és que no és evident.
Sí, per això aquestes iniciatives i l'aposta que fa Creu Roja i en col·laboració amb diferents institucions jo crec que són necessàries i tenim que seguir potenciant i de cara a, i al final és per tothom, perquè
és que mai se sap quan et pot tocar a tu, saps?
Jo crec que hi ha que apostar per això, sí, ho tinc clar.
Sí, el que dieu és cert que la societat andorrana sempre s'ha vist quan s'ha fet campanyes de recollides d'aliment i coses així, la benevolència, diguem, en general, de la societat andorrana i de la ciutadania sempre ha contestat, diguem, present, no? I es veu quan hi ha sol·licituds i coses així, doncs és molt raro que no hi hagi participació ciutadana, que sigui molt o poca, per dir-ho així.
Sempre hi sí. Jo crec que la societat andorrana és una societat, no, que sempre hi és, sempre està disposada a ajudar al que té problemes, no? Al que té dificultats, però sí que és veritat que hi ha d'haver associacions, no? Que estàvem parlant, que canalitzin correctament aquestes ajudes o aquestes necessitats, no? Estàvem parlant de Creu Roja, crec que l'altre dia sentia una entrevista també a Càritas, no? Al final són associacions amb pedigrí, per dir-ho d'alguna manera, no? Però que garantitzen, no? Que no se'n pot fer, que no se'n faci mal ús d'això, no? Perquè al final també, si no, sembla que et prenguin el pèl a vegades, no? I això no, sí. No hi hem d'arribar a aquest punt.
Sí, és un tema de garantir la confiança, no? Crec que aquesta confiança no es perda perquè s'ha un mal ús o una mala praxis d'aquests diners i sobretot centralitzar. Jo crec que a vegades la centralització també dona força. És una mica de confiança i centralització, per la meva part, crec que és això. Sí.
Del que dieu també, d'aquests abusos, també potser al ser una societat petita, la informació circula amb una certa facilitat i, no, evidentment, quan tens alguns beneficis possibles, també hi ha gent malpensada que dius, doncs mira, intentaré aprofitar-me'n també del que puc rascar, no? Per dir-ho d'una manera. Dius, també aquí potser hi ha hagut alguns casos, però és cert que aquesta microsocietat, per dir-ho d'una manera, limita també tots aquestes deriva d'abusos que pot haver-hi per gent malintencionada.
Per sort, no? Perquè per sort. Per sort aquí canta tot i es veu tot i, saps? I no vas intentant rapinyar d'aquí d'allà per fer la viu-viu, no? Això sí que passa als països veïns. Sabem què passa i
jo crec que també és una mica cultural, no? Crec que la política que s'ha fet fins ara no és un tema d'ajuda constant i jo crec que està molt bé treballat i crec que no tenim que caure en aquestes polítiques que a vegades són necessàries però ben controlades i estructurades per no perdre la confiança i que la gent jo crec que continuï com fins ara, no? Que aporte calés i que siga apostant per això, no? Per donar un suport a aquesta gent que lo necessite. Perquè
I el que dius tu, Javi, és que sobretot també les institucions són reconegudes, fan una feina doncs, dintre les possibilitats que tenen, però a partir d'aquí ningú qüestiona, diguem, la objectivitat d'aquestes associacions i de l'ajuda que poden aportar també.
Jo crec que és un bagatge i jo crec que estan tenen molt, molt recorregut i estan reconegudes i jo crec que això per nosaltres és un handicap molt favorable.
Sí. No, i ha de seguir sent així, eh? Perquè al final el que no pot ser és que es dubti, no? de donar certes coses a certes ajudes a aquesta gent. Al final han de ser una societat necessita tenir aquesta xarxa de suport també, però quan les coses no et van bé a la vida i a vegades passen aquestes coses i no podem dir, no, és que se les ha buscat, no, o sigui, la vida et porta a vegades a llocs que tu no hi vols ser-hi, no? Però que sigui una ajuda, com deia el Javi, no, puntual, escolta, jo t'ajudo a sortir del forat i a partir d'aquí tornes a caminar sol, no? No, que no es quedin com ajudes permanents per sempre, que llavors és quan estàs copiant els models veïns, no? que vius de les ajudes, i això no és correcte, tampoc.
Se desvirtua, i quan se desvirtua, pues, al final hi ha mala praxis o com jo una tendència a intentar fer aquesta acció de trampa o com no sé com ho traslladaves tu abans, però sí, jo crec que tenim que evitar i no caure en aquestes polítiques innecessàries.
Sense estar en la mateixa situació, doncs hi ha hagut les associacions de residents doncs, extraeuropeus, argentins, peruans i colombians, que deien, doncs, ostres, tenim persones amb famílies doncs, il·legals perquè o assimilades a il·legals perquè varen canviar els requisits, no ho varen fer prou bé en el seu moment de regularitzar-les doncs, o mirar quina entesa hi podia haver-hi abans d'acollir més temporers. Govern ha dit que ni parlar-ne, a partir d'aquí doncs, les regles eren les mateixes per a tothom. Clar, això pot posar en dificultats a lo millor algunes empreses que tenen aquestes persones treballant actualment i dius, ostres, i ara com ho solventem també?
Hosti, com a empresa, si tu tens gent il·legal, cuidado. Cuidado, perquè segurament primer estàs fent molt malament les coses, segur. Segon, si està il·legal, ajuda-la a que sigui il·legal. Això ja no hauries ni de contractat, no? Però si se t'ha quedat en un punt il·legal i tal, o sigui, ajuda a aconseguir-ho i si no, has de tallar la relació. O sigui, les lleis són per tothom, saps? No podem tenir gent de sota mà treballant, saps? Servint copes, no, això no pot ser. És que les lleis són per tothom i les lleis les hem marcat en aquest país. O sigui, perquè si no, estem creant pobresa, saps? Indirectament estem generant aquesta pobresa, estem generant aquest efecte de que vingui gent a treballar sota mà, no, ja et pago així, i quan es fa mal aquesta gent, què? Saps? Tenim un problema aquí, saps?
També el que dius Joan, és que també potser aquesta persona està legal, però quan ha fet el recuperament s'ha trobat en una situació que és irregular, o sigui que aquí ja estàs en un punt, diguem, d'inflexió, dius, sí, he fet les coses bé d'un cantó, però quan he fet el recuperament no ho he fet bé quan amb els requisits, aquí estàs amb un no man's land, no, per dir una manera.
No, i et parlo jo, que jo sóc immigrant en aquest país, jo ara farà 13 anys que sóc aquí, i jo vaig venir en aquest país i jo sabia que hi havia unes normes en aquest país a complir, o sigui, jo venia amb feina, fantàstic, però si vull portar la meva família, els requisits en aquell moment eren aquestos, no? Després els han canviat, els han fet una mica més restrictius, o bastant més restrictius actualment, no? Però tu ja saps que vas a un país tercer, o sigui, vas a un altre país, no pots pretendre que et tractin com a casa, tu ets de fora, tu ets el que t'has d'integrar en la societat nova, no ells adaptar-se a tu, saps? Llavors, ja entenc el que dius, al final ve aquí un, arrastra la família no pot treballar perquè no té papers, però tampoc pot anar al metge, però tampoc pot anar a l'escola, mentida, sí que van a l'escola, perquè els nanos, no, s'han de poder escolaritzar igualment, bueno, tota aquesta història, però al final el nano està penjat, perquè no té metge, no té... Estàs creant allí uns guetos, al final, saps? Per aquesta mania de cobrir els llocs de treball el més barat possible, saps? A vegades, saps? Em dona una mica la sensació que és aquesta, hòstia, no contracto a l'Enric com a cambrer perquè em demana 2.500 euros al mes, mira, ostres, agafo una persona que ve de... el pobret ve de segon, que passa gana, li pago el mínim, hòstia. També com a societat també ens ho hem de pensar, perquè al final estem generant uns guetos, no? Després necessitem unes ajudes socials, però també és per aquesta voràgine d'intentar guanyar més que les jo, saps?
Jo, hòstia, i m'agrada molt, perquè crec que tinc la mateixa opinió que tu i a vegades és políticament incorrecte o realment dir això, jo també soy immigrant, però també jo crec que les regles del joc són i hay que tenir molta cura en passar una, sobrepassar una línia o no, però jo crec que es puede, lo que dies abans, al final és igual estem creant pobresa de manera indirecta i ser cortoplacistes en vez de realment ver una estructura a futur que sigui sostenible o per la gent que està aquí que sigui sostenible de veritat. I apostar per aquest tipologia de mano d'obra que barata o realment jo crec que és un error de concepte i tenim que treballar en això i jo crec que estem cobrint igual a nivell d'empreses els sobrecostos que tenim a nivell de lloguers o d'altres peces dentro de l'estructura per a mano d'obra barata i no vol dir que això sigui eficient o no sigui eficient, jo crec que tenim que ser eficients i apostar per gent que realment guanyi calés i luego si té que derivar a un tercer pues, a nivell de preu, però crec que com tenim plantejat ara és un problema de fet ja a mig plaç o inclús curt plaç.
Sí, perquè per el que dieu, el problema diguem s'ha desplaçat per dir una manera, bueno, pues, si aquesta persona no pot residir al país se'n va a viure doncs, a proximitat, en aquest cas la Seu d'Urgell o diguem Rodalies de la Seu. A partir d'aquí també hi havia el problema afegit d'aquests falsos transfronterers també, clar, perquè clar, dius, no, estem en una situació en un país però, legal, però en un altre país on venen a treballar, dius, la situació està una miqueta al límit de la...
Fixa que el pobre l'estàs fent malviure en un altre lloc on no té permís de residència o no pot viure perquè tu simplement no li vols pagar el salari que hauria de tenir una persona. Si jo contracto el Javier a la meva empresa i li haig de pagar 3.000 euros al mes, m'ho invento, ¿vale? Importo algú de, no sé, d'un país tercer, per no dir, no? D'algun país africà, diga, ah, no, amb aquest l'estafaré. La feina que s'hauria de pagar 3.000 li pagaré 1.200, perquè jo sé que allí en guanya molts menys, saps? L'estic enganyant amb aquest pobre home, si estic discriminant-lo, perquè com que és d'un país tercer que haig de pagar menys, no? Si aquest senyor ve a fer la mateixa feina que vindria a fer el Javier, hauria de cobrar el mateix que el Javier. Aquesta feina, aquest salari, li hauria de permetre viure aquí i viure en condicions aquí, i llavors potser es podia portar la família, es podia portar totes aquestes coses, saps? Però és aquesta mirada curtplacista, ah, mira, m'estalviaré, saps? Mira, m'estalviaré 500 euros al mes d'algú si em porto algú de, no? del Perú o de, no sé, d'on els estan portant ara, no? Hosti, però és que aquesta persona l'estàs portant aquí en unes condicions que no són les adequades, crec jo, l'estàs fent malviure, els estan ficant en pisos, no? S'està parlant, no? De que hi ha pisos patera. Hòstia, no sé, saps? Pobra gent. Ells venen perquè tenen la necessitat, però el que l'ha contractat se n'està aprofitant.
Sí, del que dius, de fet, els presidents d'associacions deien doncs, que denunciar aquests pisos i aquestes condicions de malviure o d'infrasocietat que estan visquents aquestes persones perquè justament doncs, no sigui d'actualitat.
Clar, però perquè els has de portar de l'altra punta del món? Perquè no els portes d'aquí, dels països veïns, que també hi ha atur? Perquè cobren menys?
No, és un tema de on no es volem orientar i tenim que ser competitius i realment si el millor és del Perú pues, al final agafem del Perú però paguem el preu que tenim que pagar, els salaris tenen que ser competitius independentment del país que siguin, eh? Jo el que no vull és un tema de diferenciació de països, no, al final són treballadors,
sí, és del valor de la persona,
és que si no estàs discriminant que, pues,
és, totalment, és el que deies abans. Entonces, a veure si estem... No ho sé, però estic caient en la trampa i crec que no ens farem mal. Sí, jo crec que això hi ha que erradicar-lo, hi ha que posar remei o com mínim una estructura, no sé, al final és de, bueno, valorar que hi ha que fer i que fer un full de ruta de cara a erradicar això.
Clar, sí, és sí. Si em porto un paleta al Perú perquè no en trobo de prop, ha de cobrar el mateix que el paleta de Sant Julià, saps? I el mateix que el paleta de la Seu, o sigui, exactament el mateix, perquè el que val és la feina que fan.
No, perquè si el que fa és que no és eficient, el que fem és al final traiem dos paletes i el que estem és incorporant més gent a un país que igual no tenim la capacitat d'incorporar més. O sigui, hi ha que valorar tot això, eh? Si els que traiem realment donen l'eficiència o la rendibilitat que toca i si és així, pues perfecte, i si no, pues igual és que estem, el concepte és equivocat, eh? Perquè al final el que estem és pagant dos salaris que es pagarien per un i el que estem és traient més gent a consumir recursos de país que a data d'avui pues estem, jo crec que, limitats.
Sí, i amb el que diu vosaltres també hi ha no diré un agreujant, però si mirem doncs, que estem a les portes d'un doncs, acord d'associació, si es fa, no es fa, com es farà i tal, deixem-ho de banda perquè hi ha molt per parlar en aquest àmbit, però dintre la pròpia Europa, per dir-ho així, clar, quan mires el sou base d'un espanyol, d'un francès, d'un portuguès, d'un italià, d'un romà o d'un alemany, no té res a veure. Dius, i són tots països que fan part dels 27. Aleshores, si ja dintre la pròpia Europa tens inegalitats per condicions de vida, recursos del país, producte interior del país, dius, ostres, dius, ja tenint el problema a les portes de casa, per dir d'una manera.
Sí, però el que estem parlant jo crec que és que si el romà a Romania té un salari mínim, si va a treballar a Espanya, el salari mínim se rige per el salari, per el país al que va a treballar. No aprofitem i traslladem el salari mínim de Romania o el de Perú al d'Andorra, saps?
Sí.
Jo crec que el que tenim que fer és extrapolar, però realment posar-lo al valor realment de país.
Perquè, diguem, no? És el que dius tu, al final, si el de Sant Julià, la feina que fa em cobra tant, el que em porto de fora ha de cobrar el mateix. Si el seu rendiment és el mateix, perquè l'haig de pagar menys, perquè és de fora, això és discriminatori. Sí, ja està claríssim que això és una discriminació, eh? I al final estàs generant aquesta pobresa que estàs dient, no? A part de portar-te gent a volum, no? Mira, pel que pagava un, me'n porto dos que fan menys feina, però bueno, saps? A voltant més, ¿vale? Però realment el que estàs fent, no? O sembla que tingui més gent treballant, ¿vale?
Sí, sí.
El que estàs fent al final és tensionar un mercat que a dia d'avui ja està prou tensionat, no? Perquè el territori que tenim és el que és. No hi ha més.
I en aquest mercat tensionat, sempre, doncs, tot el que és feines del món de l'hostaleria i la restauració són les que estan sempre molt tensionades. Clar, ara estem a les portes d'una altra, diguem, campanya comercial per a tenir, doncs, turisme i aquí al país. El ministre ha dit, doncs, que volia, doncs, ser un turisme de valor afegit. Clar, si tu la mà d'obra que pots proporcionar en locals i en serveis no està al nivell d'altres països, perquè la pagues, diguem, amb unes condicions, doncs, més econòmiques, ostres, voler atraure una clientela d'un cert nivell i l'ofereixes un servei i una mà d'obra que no està a l'alçada de les expectatives d'aquest públic, dius, aquí ens estem tirant una pedra dintre la barca, però directament.
Sí, 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 és que no va. No funciona. El que jo vull, no, amb el que jo ofereixo, no quadra. Llavors no acabaràs de portar mai aquesta gent de més valor, no? I menys volum, no? Al final continuaràs tenint més volum, i el més volum et genera, pues, necessitats de més volum també de mà d'obra, no? I tornem a estar en aquest cercle viciós. Com es trenca això? Pues no ho sé.
Sí, és el peix que es mossega la cua una miqueta.
No ho sé, sí.
Bueno, jo crec que és treballar la base, no? Perquè el que fem és, ara estem fent nacions per un tipus de client que al final serà un client no recurrent, perquè una vegada l'experiència client no serà acord.
Correcte.
Igual treballem la base, el pas que ara necessitem tot per ara, no? Perquè igual no hem fet un treball previ, no hem generat aquesta anticipació, i ara, pues, és una mica controvertit. Entonces, és difícil ara, també donar-li una solució, i no la tinc, eh? Però jo crec que és treballar la base. Igual, quan treballem la base, podem apostar per un client per tot un recorregut.
Sí, fa uns dies tenia l'Antoni Miralles amb qui nosaltres a la tertúlia, que si ens escoltes et saludem, Antoni. Deia que el més difícil és el primer any, i un cop tens la persona que ha passat l'any a l'empresa i el tens una miqueta estabilitzat, i a partir d'aquí, doncs, pots, entre cometes, apostar en inversió, en formació, perquè, clar, hi ha un cost, diguem, d'absorbir una persona dintre una empresa, que s'adapti, que independentment del cost administratiu, que la persona vingui al país o tal, a partir d'aquí, doncs, clar, aquesta, diguem, estabilitat en el món laboral aquí a Andorra és molt volàtil, i és molt difícil que les empreses tinguin una estabilitat en la seva plantilla.
Clar, imagina't els que viuen dels temporers, no? La volatilitat és extrema, no? Sí que hi ha molta recurrència, o busquen molt la recurrència. Jo ho sé del cert, que conec bastantes empreses, busquen la recurrència del temporer, però, ostres, és el que dius tu. Arribo, no? Entre que arrenco o no arrenco, més arriben superjustos de temps, perquè, no? Els cupos s'obren quan s'obren, i la temporada arrenca quan arrenca. Ostres, fer rotllar aquest tipus de gent, al final és gent per volum, és el que estàvem dient abans amb el Javi, no? Gent per volum, no per qualitat, és per volum. Aquesta gent, doncs, haurien d'estar un continu durant tot l'any, no? Agafo, ens portem ara, no sé quants, sentia l'altre dia, no? el d'Argentinos en Andorra, no? Que deia precisament
Marcelo,
sí. No? Que ens havien coincidit algun dia per aquí, no? 2.000 o 3.000, no sé quants vindran ara de cop i volta, no? I després tornen a marxar tots. Hosti, com fa rodar una empresa, no? M'arriben 200 tius de cop, marxen 200 tius de cop, buah, com ho fas, això?
Bueno, hi ha certes estacionalitats que sabem, a nivell de les estacions, que ells ja estan acostumats de tenir aquests volums de plantilles que venen i se'n van, perquè, bueno, arrenca temporada segons condicions climatològiques també, perquè estem aquí, sí, supeditats, bueno, que, doncs, la naturalesa vulgui que nevi, que faci fred i que tinguem neu, amb, doncs, la data de la Pont de la Puríssima, que és el que s'apropa cada dia més, no? I tens que tenir, doncs, aquests serveis coberts per poder donar servei, però, clar, estàs condicionat a un element extern que és indomable, per dir-ho així.
Sí, està clar, i que segueixi així, perquè si no el trencarem, també.
Sí, jo estic d'acord, jo estic molt d'acord amb el treball o la forma d'actuar a nivell de cupos i les polítiques que estan fent. Jo crec que si no, si desvirtuen això, és un problema, obrir un meló complicat, eh?
Clar, però ara vindran 3.000, on els posarem, saps? Ja tornem a estar parlant del mateix de cada any, no? on els col·loques.
Sí, però és veritat que igual tenim que fer els cupos en funció de les activitats i comerços que hi ha oberts, però si donem via libre a obert comerç i no permetem de traer personal qualificat o especialitzat, doncs jo crec que igual hi ha polítiques que són una mica incongruents, no? Entonces, jo crec que hem de treballar bé el sistema de cupos, però és necessari, jo soy partidari del sistema actual, eh?
Sí, sobretot que l'altre dia hi havia notícia, quasi 14.000 empreses i comerços doncs, oberts, 40 i 2.000 i pico actius al país. O sigui, si mirem la població entre infants, jubilats, autònoms, 42.000 i pico actius, és el 50% de la població, per dir-ho d'una manera, quasi.
Està molt bé, eh?
No, està molt bé, però clar, tot això genera un cert volum d'activitat, sí, directa i indirecta també, o sigui que trànsit, recursos, necessitats, energia, moltes coses.
Ha crescut molt, Andorra ha crescut molt. Jo fa 13 anys que he viscut aquí i ha canviat molt del volum de gent que hi havia. O sigui, els últims anys ha explosionat tot això i ara tot fa tope. La sanitat, no? Les escoles, les carreteres, tots, no? Tot està fent tope.
Bueno, és un model d'èxit, però ara que no hi ha que morir d'èxit, no?
Aquest és el tema, jo crec, no? Que... Com ho controles, això, no? Com continues? Perquè has deixat obrir un munt d'empreses, el que dius tu, he deixat obrir un munt d'empreses, aquestes empreses són voraces, vull dir, al final acapararan més feina, si ho fan millor encara voldran més feina i això requerirà més, per sort, més gent treballant, no? Com ho compenses, no? O controles, no? Perquè els pisos que hi ha són els que hi ha.
Sí, el que dius tu, bueno, és el que deia el govern, dius que hi haurà doncs una restricció de cupos tal, per justament intentar controlar el millor possible aquesta demografia, ja. I va per llarg, o sigui que...
Ja, però això tallarà de cop el creixement econòmic de les companyies, de les empreses. Al final la gent es buscarà la vida també, començaran a contractar fora. I això vol dir menys beneficis pel país. I això també li han de donar la volta, eh?
No, estoy de acuerdo, ¿eh? que generan riqueza y que las empresas tienen que tener capacidad de crecimiento a dins, pero también hay que tener un crecimiento controlado, porque tienen que dimensionar y ahora mateix estem molt tensionat, entonces hay que buscar aquest equilibri, que no es fácil, pero creo que el gobierno, sin ser intervencionista, dic que sin ser intervencionista, que tienen que intentar regular, ¿no?
Ja. Es que he arribat a un punt, parlo per la meva experiència pròpia, no? De gent de fora no te la pots portar, segur. I al país, jo que em dedico al sector tecnològic, no? Hi ha els professionals que hi ha. I la universitat en fabrica 10, 15, 20 a l'any, o sigui, 30. 30 a repartir entre tots els que ens dediquem a aquest sector. I no hi ha, o sigui, hi ha el que hi ha. Llavors ara ja ha arribat al punt, no? Que et vas picant la gent d'unes altres, cosa que també és dolent, saps? Ja no és vàlid això tampoc, saps? Llavors com ho fas? Pues al final has de, clar, externalitzar feina a països tercers, o sigui, o tens la delegació a Espanya o a França, o vaig a contractar un freelance que està, vés a saber on, perquè aquí al país no hi són.
Sí, o tens un freelance que és treballador nòmada, per dir-ho d'una manera, sí. I que s'arregla al país, però aquí també s'ha comentat que els cupos
també estan limitats,
limitats,
tampoc ho vols portar,
o sigui,
aquí,
clar. Dius, vale, em trobo una solució forana, aquesta forana potser la tinc al país, però la persona no pot perquè el cupo està tancat, o sigui, clar, són problemes afegits a l'equació.
I et parlo jo que em deigo el sector tecnològic i per tant pots treballar en remot, saps? Però hi ha sectors que no pots treballar en remot, un paleta no pots fer treballar en remot, saps? No pot teletreballar, però encara.
Hi ha solucions a distància, però en altres que són inamovibles, per dir-ho així. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, el Joan Guixà i el Javi González amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Amb SEAT l'asfalt no vols que s'acabi. Sempre en voldràs una mica més, perquè amb SEAT els quilòmetres es fan d'una altra manera. Es fan amb cotxes pensats des de l'experiència d'una gran marca. Gasolina, dièsel híbrid, híbrid endollable... Tria, serà un SEAT. Utilitari, SUV, berlina... Escull, serà un SEAT. El nom t'ho diu tot.
SEAT Europauto.
Presents a la Fira d'Andorra del 24 al 26 d'octubre. Visita'ns.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Joan Guixà i el Javi González. Bé, tu que et dediques al sector tecnològic, la setmana que ve el segon fòrum sobre la transició digital al Centre de Congressos, bueno, el primer doncs, va tenir doncs, una bona petjada, es renova experiència. Això és potser la gran pregunta del demà, no? Diguem, aquesta transició tecnològica, que per alguns dius, ostres, l'edifici és molt gran, no?, per dir-ho així.
L'edifici és molt gran, hi ha molta cosa a transicionar, no? Al final, venim d'un món analògic totalment, no?, i ara anem al món digital, i aquí tots ens hi hem adaptat, les empreses s'han hagut d'adaptar molt més ràpid, no?, i els governs, però sembla que els hi costa una miqueta més, no?, segons quines coses els hi costa. No dic govern d'Andorra, que va fent diverses iniciatives i va al ritme que pot anar, però en general, no?, les entitats públiques els està costant molt més d'atrapar aquesta digitalització, no? Les companyies, suposo que t'apreta una mica més la butxaca i has d'apretar ràpid, no? I està bé que facin aquestes coses, no? Que posin Andorra en el mapa, em sembla que també venen gent de diversos països, també, venen empreses bastant grans també a parlar del tema. Està bé que Andorra es posi en el mapa com a líder digital o, no?, com a país tecnològic o país que té aquesta voluntat, com a mínim, no?
Sí, estoy de acuerdo. Y al final posicione por aquel tipo de categoría. Yo creo que es clave por Andorra. Al final no hay que perder de vista que el crecimiento o la evolución tecnológica cada vegada va més y está a la orden del día, y ser un referent a nivel de digitalización o de innovación, incluso todo el tema sector tecnológico, que para mí es perfecto.
A més, Andorra té una cosa molt xula pels tecnòlegs, i és que és petita, és acotable. Al final fas una prova de concepte amb 100.000 persones. Si has de fer la prova de concepte amb 100.000 persones, has de buscar una ciutat espanyola o ciutat francesa, no?, per fer petitona, mitjana, per fer això. Però amb l'avantatge de que és un país, per tant té la complexitat, no?, de tot un país sencer, amb totes les casuístiques que hi ha. No? Llavors, països petits van molt bé per a aquestes empreses tecnològiques també per fer proves de concepte de què passa si, no?, si faig alguna cosa.
I creus que és un model replicable Andorra com en si mateix? O sea, porque tiene muchas particularidades, entonces no sé si como modelo o como modelo de estudio es replicable o extrapolable.
Copy-paste segur que no, o sigui, jo copy-pego no, però sí que, no sé, ara que ha sortit la cartera digital, no? Ostres, pues segurament sigui replicable amb els seus matisos, evidentment, perquè si baixes a Espanya, pues és la realitat que més conec, ostres, pues la targeta sanitària ja no és governamental, ja és de cada una de les comunitats, no? El carnet de conduir sí, però el DNI també, però el passaport no sé què. Saps? Vull dir, que cadascú té les seves casuístiques, no? Però, ostres, si això funciona aquí, igual hi ha algun país més gran que diu, ostres, allà ha funcionat, deixem anar a mirar a veure com ho han fet, com s'han posat d'acord totes les entitats per fer això, com s'interconnecten per darrere, no? Perquè si donen de baixa el carnet de la CAS, no? O se'n caduca el passaport, els altres també s'enterin. Aquest tipus de coses, clar, aquí és tot més acotat, no? És més fàcil, parlo amb un, parlo amb l'altre, parlo amb l'altre i ja està, no? Si intentes fer això a França, no?, i has de demanar, bueno, a dos mesos vista les d'això, no? Però bueno, micropaïsos estan fent proves d'aquest estil, tipus Andorra, saps? San Marino i en illes també del Carib, que també fan proves d'aquest estil, però perquè són entorns controlats, i després el cost d'implantar això aquí és un cost assumible, saps?
Sí, sí.
Fer-ho a França, pues, estàs parlant de molts zeros més a darrere, no?
Parlant d'aquest valor afegit, quedant-nos en el món tecnològic, l'altre dia doncs, hi havia un conveni que s'ha firmat entre Endesa i FEDA per tenir un preu d'un 30% de l'energia que comprem estable. S'extrapolava com possible visió de negoci doncs, altres sectors tecnològics. Nosaltres, per temperatura i per alçada, ostres, ser un país on tinguéssim servidors allotjats per temperatura, per refrigeració, que demana doncs, energia i també doncs, seria també una línia de negoci potser per Andorra Telecom o altres empreses també de...
M'agrada que facis aquesta pregunta.
Perquè ara nosaltres tots tenim coses amb un núvol, però ostres, vés a saber
on està el núvol, saps? No?
Exacte, on està el núvol. Per on es passeja, saps? En el cel.
Jo aquesta te la deixo, jo per tu.
El gran problema que té Andorra precisament són els que tu has dit, la dependència extrema d'un sol operador energètic o d'un sol operador de telecomunicacions. Si són aquests els que salien, aquests sí que ja depenen, doncs ja tenen interconnexió amb França, interconnexió amb Espanya, saps? Sortida, no?, de fibra cap amunt, cap avall. Però quan muntes un CPD, quan muntes un data center d'aquest estil, no pots dependre mai d'una font d'alimentació, per dir alguna cosa, no?, de llum. Hosti, però si jo agafo la llum de tres o quatre companyies que sé jo que són dispars, no? I les connexions de dades també, no puc dependre d'un, perquè si no la inestabilitat, o sigui, no pots tenir un únic punt de fallo, saps? No, no sé com dir-t'ho, saps? Llavors el problema seria aquest. Ara, si com a país es pot ficar, sí, clar que es podia ficar, saps? També hi ha un tema de sismologia i tal, que em sembla que tampoc ho recomana massa estar aquí, però no sóc un gran expert, però sí que bàsicament si anessis a muntar alguna cosa, és el tema de la redundància de serveis, que és el on falles, no? Ara mateix.
Bueno, nosaltres potser tenim més, més bones notes, per dir d'una manera, que m'he assabentat abans d'ahir de la notícia, Birmània, que era un dels pols ara del frau informàtic i dels diguem, no diré ciberatacs, però dels ciberdelinqüents, per dir d'una manera, més bèstia del món, no? I dius, ostres, Birmània, dius que si mires una miqueta la trajectòria del país i comparem nosaltres amb Andorra, ostres, amb molt de respecte, venen de l'edat de pedra en poc temps i s'han posat a la pàgina molt ràpid, no?
A tope, s'han posat a tope. No, hi ha un a National Geographic, ens agraïen un documental, no?, que expliquen això del tema de ciberestafes i tota aquesta gent que t'escriu pel WhatsApp i tot això, i ensenyaven que hi ha ciutats gegants a Kènia, saps? Però està industrialitzat, això, saps? Redactors, no?, que fan les historietes, saps? I que van fent les historietes. O sigui, és tot superprofessional, saps? És un 24/7, i hasta tenien sistemes informàtics, inclús ho ensenyen allà, Per, escolta, li he dit això, saps? Ara vull anar cap aquí, la conversa, llavors canviava un, entrava l'altre i tal. I està industrialitzat el tema de les estafes. Hi havia ciutats a Kènia que es dedicaven a això, precisament, saps? I ara amb el tema d'intel·ligència artificial, doncs abans era... Per què Kènia? Perquè parlaven anglès. No? I el mercat anglosaxó, doncs, és molt més gran. Ara amb la IA poden parlar el que vulguis. Doncs, a més, és complicat,
O sigui, fa por. Jo puc dir, però fa por. Sí, es sorprèn, però entendo que al final és una manera de monetitzar, d'intentar regularitzar i que potenciar no? El generar riquesa al propi país, no? Entenc.
Claro.
No
passa sé, que és robant als altres.
Robant a tercers.
Sí, estafant als altres, saps? Sí, però clar, imagina't, li pots estafar 10.000 euros, 20.000 euros o 30.000 euros amb un europeu o amb un americà, no? Però si tu vius a Birmània o vius a Kènia, o, saps? Sí. Cuidao, saps? Que ja estàs parlant de molts diners.
Sí, i parlant d'estafes, bé, hi ha hagut un intercanvi d'informació fiscal que s'ha firmat, que també inclourà tot el que és el tema de criptomonedes. Aquí en el món digital, la moneda digital, hi ha hagut uns altibaixos. Últimament també, que hi ha hagut gent que ja ha perdut calés. Clar, el difícil és com crees confiança d'una cosa que és totalment virtual. A partir d'aquí també, el ser tot digital, i com parlàvem abans, el món de les estafes, dius, aquí estic segur que la criptomoneda també té que ser molt llaminera per tots aquests ciberdelinqüents.
Clar, perquè no deixes traça en lloc, no? M'has de pagar en bitcoins quan t'encripten l'empresa, el que et diuen és m'has de pagar tants bitcoins. Aquí no hi ha traçabilitat possible. M'han d'arribar uns bitcoins amb un wallet que m'han donat. D'on venen aquests diners? On van? Saps? Ja estan començant a regular-ho tot això, perquè al final era una forma d'amagar quartos, no? D'amagar diner negre o de, saps, començo a comprar bitcoins. No recordeu, fa uns anys que van començar a sortir uns caixers automàtics que tu anaves amb monedes. A baix a Espanya n'hi havia alguna ciutat gran, saps? I tu anaves allà amb bitllets, ficaves els bitllets i et donaven, ficaves el wallet o no sé què, ficaven un codi, no sé què, i t'ho convertien a bitcoins. T'imagina't, saps, si et dediques a, saps? A coses amb diner negre, quan s'ho fica allí, se'n converteixen en bitcoins i després algun dia puc convertir aquests bitcoins en euros o puc comprar coses, no sé. Saps? I és una manera d'amagar moltes coses rares, saps?
Sí, és crea una economia paral·lela, diguem, clar, amagada, opaca, per dir-ho així, que estic a...
I especulativa, a més.
També.
Saps?
També.
Perquè el valor del bitcoin està en funció de què? Saps? De què està, no? I totes aquestes criptomonedes, ara mateix, si ens posem d'acord nosaltres, podem demanar algú que ens creï una criptomoneda, comencem a contractar influencers que ens diguin no, compra, que esto sea la bueno, la leche, i després... Uf.
Sí, és el problema principal és com està generant valor aquests actius digitals, no? Aquestes criptomonedes, com generen valor? Igual és a través de tercer, i esto és on realment crec que per un poc la sensibilitat, pues, jo crec que és influenciable i genera una mica de desconfiança, no? És com genera valor, o com es mide aquest creixement o decreixement.
Clar, per això aquestes oscil·lacions, no? Perquè realment...
És molt, molt intangible i les oscil·lacions aquestes, bueno, però està en auge, i jo crec que ja que està en auge, i és una forma de trampellar una mica i que regular-la igualment.
Sí, sí, de fet s'està regulant, no? Aquí a Andorra hi ha una llei d'actius digitals...
Sí, 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 aquí a Andorra és pioner en això, sí, sí.
Correcte.
Sí.
I mica en mica tot això d'aquí anirà passant a tot arreu i després... Pues, jo no estic molt ficat en el món de cripto, és una cosa que se m'escapa una mica. Però sí que n'hi ha alguns que són més serios que d'altres, no? Que hi ha més
bueno, ha proliferat molt perquè hi ha un negoci i és un negoci pues que no realment no és sobre un marco estricte, no? Entonces, aquest negoci fa que prolifere i també genera una mica d'inseguretat, perquè hi ha gent que no és tan fiable o confiable com altres. No?
Sí, sí.
Sí, però, per exemple, fa un parell de dies hi ha hagut TPUs que han estat inoperatius en un moment.
Bueno, això va ser culpa Amazon.
Perquè estem, sí, sí, però estem tots acostumats
per no dir marques.
Per anar amb diner de plàstic, no? Tots a la butxaca, però és cert que quan passen coses així, ostres, dius, hi havia fa pocs dies una recomanació que deia, no, és que com a mínim tenir 100 euros a casa o tenir una certa quantia en efectiu a sobre. O sigui que...
El dia que va marxar la llum a Espanya, no?
Sí, sí, sí.
Que la gent no tenia calés a casa. De fet, jo sóc els que igual porto 10 euros, saps? No porto més, no sé, jo no sobrevisc.
No, jo tinc amics que ostres, van quedar tirats, que no...
Claro.
I ara he llegit avui que hi ha gent que quan baixa a Espanya baixa en 100 euros.
En 100 euros clarament, no? Com a mínim dinaré.
Com a mínim, sí, sí.
Bueno, és un hàbit que s'ha perdut, dius, però que a vegades en situacions així, dius, ostres, dius, millor ser, diguem, prudent i tenir un plan B, no?, per dir-ho així.
A vegades ens oblidem del plan B. Eh? No sé, jo ara m'he acostumat a portar la targeta al mòbil, la tenia mai quedat sense bateria al mòbil, saps? I ara què? On està la targeta? A buscar, saps?
Sí, és aquesta facilitat tecnològica que... ens sedueix molt ràpidament,
sí, clar.
Però que no forçosament al moment d'adoptar-la, per dir-ho així, et dones compte de la pèrdua de poder que pots tenir si perds el mòbil, et trobes sense bateria, cau i es trenca i ja estàs venut.
Sí, 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 clar, exacte. Ara com tornes? Com pagues el taxi? Estàs fotut?
Bueno, sense comptar vehicles o pisos que accedeixes amb un codi QR o obres el cotxe perquè tens el telèfon a la butxaca i detecta doncs, la senyal. Clar, tens una variació tecnològica que també se't tanca la porta de seguida.
Sí, sí. Jo conec un que tenia un pany digital i pel que sigui, no sé, el router es va quedar tonto o algo... Sí. No m'hauria, m'ha d'anar a buscar la clau.
Quan passa és quan realment poses o treus consciència. Per percentatge no és tant i la simplificació que te permet tot el tema digital pues, fa que t'oblides del plan B. I quan arriba el problema és quan dius, este ja què? Però al final tenim mala memòria o poca memòria o memòria curta i a la setmana estem mateix. Al final treballem per simplificació, per facilitat, i és veritat que tot el tema digital te dona molta facilitat. En un solament element, en què és el telèfon, tens tot.
Clar.
I passa això, és un problema. Però anem cap allí, Entonces, jo sé si tenim que donar alguna altra solució, però anem cap aquí tot,
Ja es busca que no hi hagi punts de fallo, però tot i així, mira, fixa't. Sí, sí. Quants serveis penjaven de... No?
Sí,
de la regió de no sé quina d'Estats Units d'Amazon.
Sí, Amazon. Sí,
això. Sí, sí, això està clar, estem una miqueta venuts a la tecnologia i no sempre amb substitutiu d'aquesta tecnologia.
Abans ho deies tu, no? El canvi de les bicicletes, no?
Correcte.
Digital, no?
Sí, sí,
sí, és veritat.
Ara tenim bicis amb canvis electrònics, dius, molt bé, i si et quedes sense pila i sense bateria, què fas?
Adiós.
O el que comentaves tu, no? Una persona que entra, o que el router fa el tonto, que tens un tall de llum i l'accés a l'edifici és només mitjançant un pany elèctric. Com ho fas?
No entres.
Tens que tenir sempre una via alternativa, ja sigui manual, perquè nosaltres passem als aparcaments. Estem a expenses del nostre principal punt de fallo, d'errada, és el tema del tema del router, del wifi,
de
la xarxa, o estem molt determinats per això. Tens que buscar una alternativa per solucionar, perquè al final, en aquest cas, dependen els ingressos d'això, és a dir, d'una dependència molt gran. Tenim que treballar en això. Sí, sí.
Clar, perquè una part encara hi ha caixers d'aparcaments que funcionen amb targeta i amb monedes, però clar, hi ha una tendència també amb alguns que ja només pagues amb targeta. Aleshores, és el que dius tu, si no tens connexió del router, dius, la persona ja no pot ni tan sols fer el pagament.
No, ara hi ha el pagament offline, però després hi ha la lectura, no tenen la comunicació en la barrera, llavors al final genera tota aquesta bueno, al final són dubtes i que el client al final és experiència client, I llavors dubtes també per al tècnic d'explotació que no sap si ha pagat o no ha pagat perquè al final no té contacte, segurament que ha fet el pagament en offline però no té la comunicació en la barrera. Entonces, al final l'experiència client és dolenta, entonces al final el problema està igualment que haya pagat o que no haya pagat.
Jo ho dic perquè em va passar fa res, unes setmanes enrere, o que la lectura de la matrícula la càmera faci una lectura errada també, o sigui que...
Sí, bueno, està el sistema de QR que és el plan B, però també el sistema de QR pot fallar, no? I entonces ja no hi ha plan C, no tenim, o sigui que sí, però hi ha un 5% o un 3, entre un 3 i un 5 que la matrícula no la llegi i tenim que estar preparats per donar una solució.
Clar, després si jo entenc, si tens la matrícula en mal estat, culpa teva, perquè tens la matrícula en mal estat.
Bueno, jo crec que això de culpa teva és difícil que la gent assumeixi que és culpa seva.
Però, sí, ara, després diguem, en el cas que jo he viscut en primera persona, la matrícula no la tens en mal estat i, per aquí raons, el sistema no ho llegeix bé perquè hi ha hagut el sol, la llum, el que fos. Dius, ostres, dius, jo estic bé, o sigui, no és que jo ho he fet malament, no? És que el sistema pues, ha tingut doncs, un impediment per aquí raons alienes i ha passat això, no? Dius, bueno, a partir d'aquí... La situació sempre soluciona, no? Amb benentesa, però et dius, ostres...
Ara hi ha pàrquings a Barcelona que ja no et donen ni el tíquet. No. Ja et llegeixen la matrícula.
Sí.
A mi em va passar amb un que no m'ho va llegir bé, saps? Després...
Després tens problemes de sortida perquè tens que justificar, al final és aquesta justificació. El que sí que és veritat que per un 3% hi ha que valorar. És un tema d'experiència client per el 95. Aquest 3% te perjudica o no.
Si em compensa o no.
Al final també és innovació i la gent l'agrada ser pioner i al final és evolucionar.
Sí.
Però sí que és veritat que es toca, a mi m'ha tocat, perquè també a vegades jo crec que la matrícula andorrana pues, igual té aquesta casuística que no tenen ben identificada, no ho sé, i entonces també, ostres, el que li toca és...
Has d'anar allà a buscar la persona, a vegades no està la persona,
tot el que pensaves ahorrar, al final tens per 10, sí, és un problema.
No m'ha llegit bé, no la troba, saps?
Sí, que t'entengui, també. Que hi hagi una comprensió entre l'un i l'altre.
Exactament, és veritat.
Potser aquí és
aquí és on patina, no?
Sí, és el que deies tu, no? L'error humà, l'human fail, saps? És el primer que...
El que falla sempre.
Ara ja estem en el tema del chatbot i de més, que ara ja a vegades no és ni l'humà, ara té que entendre la maquineta, que no sé si és més fàcil o més difícil, però a priori més difícil.
Sí, jo de la intel·ligència artificial a vegades dius, segur que té una certa intel·ligència perquè el que li estic demanant no m'està entenent.
Artificial segur que ho és, intel·ligència no ho sabem, no?
Una cosa que no és artificial, és ben real, hi ha hagut la desena edició d'ofertes de feina, que en diuen Job Meeting, 60, va ser doncs, a l'inici de la setmana, un 60% dels assistents, unes 250 persones, no són residents, o sigui, joves, per a doncs, feina segurament doncs, per a aquesta temporada d'hivern o per tot l'any. Bé, hi ha un cert interès, diguem, fora de les fronteres, ja que tenim aquest percentatge.
Bé, és que s'ha generat, jo crec que Andorra no, té un nom a fora o s'identifica com un lloc de prosperitat econòmica i això al final atreu talent, atreu gent.
Sí, i a part de prosperitat econòmica, que lo comparteixo, és en qualitat de vida.
També,
sí,
correcte.
Jo crec, i jo ara estic fent estudis fora i dius que vens d'Andorra i hi ha inquietud, la gent vol saber i realment el feedback que em donen és que t'identifiquen amb prosperitat i qualitat de vida. I jo crec que això és molt bon treball, no? Jo crec que nosaltres som els primers comercials i jo crec que després pues, s'ha treballat bé la imatge de país.
El que dius, Javi, ho dèiem en una altra tertúlia, potser residents andorrans i propis andorrans som els millors ambaixadors del nostre país a fora?
Sí, jo lo crec, jo soy immigrant, no soy nacionalitat, però sí que ja en breu crec que lo seré, però ostres, jo estic molt, molt agraït a Andorra. A mi Andorra m'ha donat molt. Jo crec que molts dels que estem aquí tenien aquest sentiment, i aquest sentiment de país. I jo crec que els portem fora.
Perquè és un lloc on t'acullen, no, Javi? Sí. Al final és una societat acollidora, que abans ho parlàvem, no? Ajuda al de costat, acull, et fa sentir part de la societat, i a part s'hi viu molt bé. Sí, és un lloc que s'hi viu molt bé. Andorra és casa, o sigui, quan dic casa és Andorra, no és on vivia abans. És aquí, és aquí on tinc la família, és aquí on tinc els nens... els nens ja són andorrans, no? És una altra història.
Sí, la meva filla també.
Però sí que és veritat que som bons ambaixadors, perquè ostres, jo crec que tenim una cosa aquí, que és la qualitat de vida, que a altres llocs s'està perdent. s'està perdent una mica, o s'està perdent la sensació de qualitat de vida, que a vegades potser és més la sensació que la realitat, eh? Però... Sí,
jo crec que nosaltres podem valorar una mica més perquè treballem per comparació, no?, al ser immigrants, però jo crec que independentment compares o no, ostres, aquí el sentiment que hi ha és que és vist bé, bé, sí. No? Jo crec que sí.
Estic d'acord.
Del que dieu, bé, hi ha... A Organyà hi ha un polígon de 35 hectàrees que s'està fent, hi ha empreses andorranes que, segons les explicacions de l'alcalde d'Organyà, estan interessades per instal·lar-se. Clar, si no tenim més espai dins del territori, tenim que buscar-lo fora. Bueno, Organyà està a uns 38-40 quilòmetres, per dir-ho així. Clar, això serà potser un pol també atractiu. Ara, segons també quines condicions fiscals, o sigui que aquí és el gran què, no?
Dius, aquí és el punt, no?
Aquí és el gran quid de la qüestió, no? Per dir, molt bé, hi ha això allà, però sí, sí. Quin règim hi haurà? Això és el gran interrogant, potser.
Bé, ja s'havia parlat, no?, de també una zona franca en algun lloc, no?, per ficar coses, però no s'ha acabat de tirar mai endavant.
Ah, però la clau està en el que dius, eh? El que atractiu fiscal, o com mínim, si partim d'igual a igual, si no, jo crec que no genera massa interès, perquè si perdo, guanyo per un costat però perdo molt més per l'altre, és difícil. Tenim que ser atractiu en tots els aspectes, no? I no ho sé com està, però no sé si hi ha a data d'avui incentius fiscals, o com mínim que siguin iguals que els que són a Andorra.
Clar, o l'altra opció, que bueno, com dius tu molt bé, Javi, no hi ha hagut dilatació d'informació, no? Però dius, bé, que sigui un port franc, o que sigui, diguem, una zona,
correcte,
diguem, fora del context aduaner, no sé com ho volen fer, però bueno.
Algo així, no? Perquè sigui realment interessant anar allà, no? Evidentment, interessant hi serà pel que es dediqui, o que necessiti molt l'espai, i aquí no n'hi ha, vale? No et queda més remei, les empreses són com sers vius, no? Hi ha un moment que mengen, i han de menjar més, saps? Això és el que...
Sí, sí, que no serveix per especular i generar al final un altre pool allí que alrededor l'únic que genera és otro punt de tensió, no? Jo crec que el que ha de ser és bueno, que sigui per lo que realment és una zona franca, o algo que realment genera valor en si mateix, no?
Sí, perquè jo estava pensant, per exemple, una empresa de transport, per dir-ho així, que clar, doncs té camions a grans dimensions, necessita on aparcar-los quan estan buits, dius, mira, allà ho tinc perfecte, dius, perquè tinc un pàrquing, tinc no sé quantes metres quadrats, deixo el vehicle allà, l'única problemàtica és que el treballador vagi a recuperar el vehicle per poder fer el servei, dius, però un cop he descarregat el camió, a mi m'és igual que surti buit d'Andorra que surti buit des d'Organyà, o sigui que... Potser és un dels models de negoci que potser interessa.
O plantes de fabricació, no? Que aquí, per exemple, no hi caben. Una planta, tu pots tenir la conceptualització del producte, com hi ha empreses que conceptualitzen producte aquí, però no poden fabricar perquè no hi caben, no? I al final has d'anar a fora a ficar, perquè necessites molts metres quadrats, saps? I aquí no hi són, o són molt cars, no? Però el tema és, vale, està molt bé, però igual que no acabin com els polígons aquells tots buits, no? De que ja va haver-hi el boom en el seu moment de polígons industrials, no? I ara estan allí criant herbes tots, perquè estàs simplement especulant, no? Intentant donar-li valor a uns terrenys que no el tenen, no? Que no acabi amb això, perquè si no al final quan passis amb el cotxe veuràs allí una esplanada, no? Tota plena d'herbes i vale, fantàstic.
Que això el que comentes és una miqueta el que va passar amb l'Expo de Sevilla, amb un altre diguem,
i amb tantes
paradigma,
altres.
Dius, però sí, l'Expo sí. De Sevilla va ser un lloc que va ser, no me recordo com es diu, la illa,
sí,
que va ser doncs un lloc desert quan es va acabar l'Expo.
Sí, sí, bueno,
o a Saragossa, o...
Saragossa, sí, sí. El circuit aquell de València de Fórmula 1, que també està criant herbes, vull dir,
sí.
Tantes altres coses que especulació pura i dura i per fer que...
Bueno, i l'aeroport de Castelló també, em recordo que...
No,
que
ara és un pàrquing. Ara és un pàrquing d'avions, em sembla.
Bueno, Déu-n'hi-do, perquè també el que ha tingut a costar la broma allà dalt, doncs...
Bueno, com tants altres aeroports d'Espanya, que n'hi ha uns quants que també en saben que tenen un o cap vol diari, vull dir...
Sí, no és l'idoni per la, diguem, la bona
no
gestió del diner públic.
No, exacte, no és el millor exemple.
No és el millor exemple. Per acabar, que és una cosa que, bueno, doncs hi ha una certa viabilitat, ha dit el ministre viabilitat d'una planta de biogàs en complement del centre de tractament de residus és factible? Bueno, per què no? O sigui,
Palante.
Sí, factible és costós i sí. Hay que fer una inversió, però hay que veure el cost retorn. I jo crec que el retorn a llarg plaç, el que estàvem parlant abans, igual tenim que mirar no tant a curt plaç, si hi ha possibilitat econòmica, que entenc que sí. Jo per mi també cap endavant.
I buscar aquesta independència energètica, sí, no? També una miqueta que puguis generar-te, sí, sí. Potser no la totalitat perquè és complicat, però una gran part de lo que sí, consumeixes sí. Que sigui teu. No,
sí, i a part del que diu el ministre Casal, dius és que, per exemple, fas aquesta planta de biogàs, això t'obre, per exemple, ja només en consum intern, doncs mira, que jo què sé, vehicles de comuns o de transport públic funcionin amb biogàs, com és el cas en algunes ciutats d'Europa, dius, ja tens un cercle, diguem, completament virtuós i tancat de funcionament energètic.
Clar, depens menys de tercers.
Clar, i tot no és rentabilitat econòmica, a vegades és la dependència, no es pot quantificar, però realment jo crec que eliminar dependència a tercers és clau per país.
És clau, perquè si no tenen també una mesura de pressió per tu, no? Pues mira, te corto, no? Saps? Espavila't.
O pujant preus o final...
Correcte.
Sí.
Doncs sí. Joan Guixà, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Javi González, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres, també.
Us dic fins la propera.
I tant
que sí.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro. Uguale no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici, noi resteremo sempre buoni amici. Io un amico lo perdono, mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. I miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo. Al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Ora che fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me, non ti devi preoccupare.